en informació local.
De mig milió de seguidors a xarxes socials.
I ara, a la teva ràdio preferida. Connecta't a Descubre, el programa oficial de Top Playlist. Notícies musicals, curiositats, nous talents, entrevistes als millors artistes i molt més. Tots els divendres, de 9 a 10 de la nit, a Ràdio Rubí, 99.7 de la FM.
Estamos celebrando el 10º aniversario de Sonido Vinilo. Gracias a vuestra audiencia cumplimos la 10ª temporada. Los miércoles de 12 a 1 del mediodía, Sonido Vinilo. Tu sintonía, la 99.7 de la FM. Te espero, no me faltes.
Això sí que em sona. La millor selecció musical de la història de Ràdio Rubí.
Això sí que em sona.
Això sí que em sona. De dilluns a divendres, a partir de 2:15 i fins a les 7 de la tarda.
Això sí que em sona. Les cançons de la teva vida.
Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
Les 11 i 7 minuts, entrem a la recta final del Rubí al dia. Els dilluns parlem de solidaritat amb les entitats solidàries de la ciutat. Avui és el torn de Frater Nadal, que és l'entitat solidària de l'Església Evangèlica del carrer Colom. Ens acompanyen el Xavier Esquerrà i el Miquel Jiménez. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
El Xavier Esquerra és el responsable del magatzem, és una de les persones que més pateix quan falten aliments al banc. A que sí?
Bastant, bastant.
Ho sé, em consta. Primera pregunta obligada, com està el banc d'aliments de Frater Nadal?
Bé, el banc d'aliments de Frater Nadal, estem pendent de que a final d'aquest mes ens arribi la primera fase d'aliments de la Unió Europea. Ens van confirmar que arribaria aquest mes, al principi tenia d'arribar a principi de mes i arribarà a final. I també ens han confirmat que de cara a l'any que ve hi haurà una ampliació. Per tant, home, ens dona una certa tranquil·litat amb l'arribada dels aliments, clar. Perquè ara mateix tenim una mancança d'oli, per exemple, o de galetes, o de cacau, que no són productes... L'oli sí, però els altres dos no són productes bàsics, però que sempre és agradable per fer una dieta variada, no?
Vosaltres rebeu aquestes aportacions que es fan des dels bancs d'aliments, rebeu l'aportació de la Unió Europea, però també, com tots els bancs, esteu disposats i esteu oberts a que la gent pugui portar aliments, oi?
Sí, evidentment, tot qualsevol donació és benvinguda. Tenim en compte que també cada mes rebem la part proporcional que ens presenta el banc d'aliments, que això no ha variat ni ha deixat d'arribar en cap moment. El que passa és que sí que és cert que el banc d'aliments aquest any Espanya amb la recollida de la Gran Recapta va tenir una baixada bastant important perquè no es va poder fer la recollida de producte en si, sinó que es va intentar fer per mitjà econòmic, no ha funcionat massa bé i realment el Banc d'Aliments de Barcelona, que és el Banc Central, comença a tenir una sèrie de problemàtiques econòmiques per arribar. També teniu en compte que tot el que és el producte, per exemple el peix, ens van avisar que deixarien de fer compres perquè el producte s'ha encarit moltíssim, el transport s'ha encarit moltíssim, la guerra d'Ucraïna ho ha complicat tot més, per tant, el que sí que bueno, anem ajustant amb el que tenim.
Clar, estava pensant, quan esmentaves l'oli o ara el peix, en els darrers mesos s'han encarit sí. molt alguns d'aquests productes. Per tant, entenc que el que ve a donar o bé dona diners en aquest recapte que va ser una mica especial, els diners ja no donen per tant, com donaven abans, i si has de donar, segurament, si decideixes gastar-te 20 o 30 euros en ser solidari amb els altres, doncs potser penses que has d'aportar la major quantitat d'aliments. Sí. I potser la gent no està aportant, per exemple, oli, que realment s'ha encarit i moltíssim, no?
Sí, no, això sí. S'ha encarit bastant. El que s'han fet últimament, els grans recaptes que abans es feien amb aliments, amb productes bàsics, ara ho han fet amb diners. I sembla ser que no s'han recollit tants diners com es recollia en material. I això es nota bastant, tant al Banc dels Aliments com totes les entitats.
I aquesta sensació, bueno, aquesta sensació i constatació que ens vau fer arribar durant la pandèmia de que estaven augmentant moltíssim, recordo que vau parlar de percentatges molt elevats de famílies que s'incorporaven a les cues que veiem moltes vegades al carrer Colom o també a d'altres entitats que fan lliurament d'aliments. Això s'ha notat un canvi amb
sí,
aquesta tornada?
Teniu en compte que l'Ajuntament també ha variat una miqueta la política. Llavors, primer, amb el tema de les targetes moneders i després amb el fet de la renda garantida, amb aquest aspecte ha baixat una mica el nivell d'usuaris. Home, això millora la problemàtica de no tenir aliments, no? Però bueno, no, realment l'alimentació segueix repartint igual i segueix havent-hi, no diríem cua, però sí que hi ha realment gent que ve a buscar aliments.
Recordo que vau mantenir fins i tot la pandèmia tot el que vau poder, el repartiment d'aliments, i recordo que en els pitjors moments, quan estàvem tots tancats, les entitats seguíeu treballant, aportant aquests aliments, tot i que es perd una altra cosa, no? Perquè encara que no pugui semblar, el fet d'anar al Banc d'Aliments, relacionar-te amb gent, també li dona vida a les persones que potser tenen una situació complicada, no?
Sí, aviam, la relació que es crea amb els usuaris del servei, home, amb el temps acaba sent una relació molt cordial. Compteu que, per sort, nosaltres, i aquí tenim de donar moltíssimes gràcies a tot el voluntariat de Frater Nadal, no vam fallar en més que dues entregues, i perquè van haver-hi dos casos de Covid i els vam tenir de tancar obligatòriament. El reste, totes les setmanes ha complert, o sigui que molt bé.
A quanta gent esteu atenent?
Estem atenent a 680 famílies, que venen a ser uns 900, entre 900 i 1.000 usuaris.
Déu-n'hi-do. Sí. I malgrat que deies ha millorat la situació d'algunes d'aquestes persones per les targetes moneder, per la renda garantida, perquè espero i desitjo que algunes d'aquestes famílies hagin aconseguit feina, deu ser molt, molt dur, no? Veure que la situació no millora o no millora com seria desitjable, no?
No millora, no. Ha millorat alguna cosa, però no ha millorat gaire, no. No ha millorat, o sigui, no ha millorat el desitjable, és veritat.
En aquest primer trimestre, quin balanç feu de com ha anat?
Bé, el balanç, jo et diria que de cara al funcionament intern de Frater Nadal, fantàstic, com sempre. voluntariat funciona fantàsticament. Tenim una molt bona notícia, i és que amb el projecte Recuperem, que s'està fent amb el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Rubí, s'han incorporat dues noves escoles, l'Escola del Bosc i Maristes, i són dues incorporacions prou importants, i el que sembla ser que ens acabarà permetent que, en comptes de repartir el Recuperem dos cops al mes, ho puguem repartir tres o quatre. Per tant, cobrirem quasi tots els usuaris. És important.
Déu-n'hi-do. Sí, és una molt bona notícia.
Sí, molt bona. Sí, sí.
Per la gent que no ho sàpiga, el Recuperem és... ja sabeu que les escoles es preparen algunes, en d'altres es porta, però cada dia es donen molts àpats i molt menjar no es fa servir per diferents qüestions. Aquell menjar que no es fa servir però que no s'ha tocat, és a dir, que està perfecte per ser consumit i que d'altra manera aniria a les escombraries, es guarda, a més ho fan en racions, és a dir, és perfectíssim, sí, sí. I podeu... donar aquests aliments, perquè clar, després està la complicació, estem parlant de la pujada de preus, després està la complicació, per molt que et donin aliments, del que costa bullir un arròs o una pasta, que no saps què és pitjor, si el que t'acaba costant cuinar-lo o el que costa el producte en si.
O el que costa el producte en si, exacte. Nosaltres, o sigui, el que fem és anar a buscar aquest menjar que les escoles no l'han tocat, o sigui, que no s'ha fet servir. Aleshores, anem amb unes caixes frigorífiques, les portem al magatzem, allà les triem, posem el que és cada cosa amb el seu, o sigui, la pasta amb la pasta, el peix amb el peix, o sigui, i en acabat, doncs, sabem qui menja una cosa o qui menja l'altra. I llavors, segons el que menges, li dones.
Déu-n'hi-do la feina que feu, eh? Us ho sabeu tot pràcticament, no?, de les persones a les que ateneu?
Bueno, sí, pràcticament ens coneixem gairebé totes les persones a les que li servim el menjar, les coneixem ja pràcticament en totes. I després tenim una colla de voluntaris que són molt macos i molt, molt treballadors, que, vaja, que ho fan... fan la feina fàcil, o sigui que és molt fàcil fer-ho entre tots.
Quants voluntaris sou?
Entre 22 i 25. Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do. I s'ha notat...
Ell és el que més temps porta com a voluntari.
Sí, Déu-n'hi-do. I Miquel, t'imaginaves quan vas començar de voluntari? Quan fa que vas començar de voluntari?
Bueno, vaig començar quan em vaig jubilar, o sigui, 10 anys farà ara ja.
Déu-n'hi-do. Doncs en aquests 10 anys n'has vist de tots colors, no?
De tots colors, sí. He vist
la
tots
crisi
colors,
del 2008, sí. Aquesta...
Sí, ho he viscut tot. Bueno, la crisi del 2008 estava treballant encara, encara treballava. Uh-huh. O sigui, jo em vaig posar aquí, va ser amb un gran recapte que, per sort, vaig conèixer en Xavier, i va ser ell... que em va dir que ara doncs vine cap allà i anem fent. I mira, i fins ara, vaja. I sí, sí, l'he vist de totes, o sigui, però ja et dic, i ha estat molt, molt gratificant, molt gratificant. O sigui, això d'ajudar la gent i tal és el que m'ha agradat sempre.
Dedicar el temps lliure, que algú estigui una mica millor, deu ser molt gratificant, clar.
Sí, 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 és molt gratificant.
Dèieu que hi han hagut canvis per tota la normativa que ha sortit afortunadament per pal·liar els efectes d'aquesta Covid, però estem suposadament tornant a la normalitat, és a dir que aquests ajuts, aquestes qüestions extres s'acabaran i tornarem a la realitat, no? I és que segueixen havent moltes famílies amb necessitats.
Sí, jo, aviam, el que sí que està molt clar és que hi haurà un grup de persones que sempre necessitaran l'aliment físic, i després el banc d'aliments es segueix recuperant per evitar el malbaratament dels aliments. Per tant, aquesta línia no es tancarà del tot. Però jo crec que tant la targeta Moneder com la renda garantida són dues coses que no crec que vagin a desaparèixer. Llavors, bé, jo crec que aquí podrem aconseguir una estabilitat interessant.
De tota manera, és el que tu deies, té una doble funció. Lògicament, sí. La més immediata i la més... la que més apremia i és més necessitat és aquesta de fer arribar a la gent que ho necessita aliments, però de l'altra una cosa que també hem après afortunadament, i és que no sé per què ho hem après ara, vaja, ho hem tornat a aprendre, no? Perquè els nostres avis sí que ens deien, avui ho recordava amb una companya, els nostres avis sí que ens deien, no es tira menjar, aquí no es llença res, perquè costa molts diners, no? I perquè hi ha gent que no ho té. Suposo que arribarem a una fórmula mixta, no? Tant de bo, no? Arribem a una fórmula en què aprenguem a recuperar aquests aliments o a no llançar-los, sí, i a que els faci servir algú que ho necessita.
Sí, el que és absurd és llançar una quantitat, tot el que és la Occident, estem llançant una quantitat d'alimentació que compares amb el que seria necessari a altres punts del, sí, planeta, i és absurd. O sigui, és absurd llançar tot això. Per tant, si entrem dintre del que seria la recuperació, no només d'aliments, de materials, de tot anirà en benefici de global, general, de la gent en general. Sí.
I del planeta.
Sí, sí.
Vosaltres durant molt de temps vau liderar la taula, diguéssim, del tercer sector, la taula del Banc dels Aliments. Vau ser un dels que vau participar molt activament. Jo no sé com està aquesta taula ara, si funciona com funcionava.
No, aviam, la taula d'entitats d'alguna manera segueix funcionant. No hem liderat, o sigui, hem sigut uns participants més. Sí. D'alguna manera, els que d'alguna manera marquen la pauta és l'Ajuntament de Rubí i després el conjunt de les entitats. Sí, hem participat i continuem participant, i bueno, estem una mica amb l'estambai perquè ja tenim entitats que estan en diferents fases, i llavors conforme es vagi clarificant el tema anirem fent.
Però veurem més notícies, no?, d'aquesta, sí, taula d'entitats.
Sí, la idea de la taula d'entitats segueix sent supervàlida, o sigui, si tots treballem a una sempre serà més fàcil.
No, i està funcionant, i ha funcionat,
sí, sí,
molt,
sí,
bé.
Ha funcionat sempre, i continua,
sí, o sigui,
això no ha variat, no?
Quina fita us plantegeu d'aquí a l'estiu? O quina cosa dieu, això ho hem d'aconseguir? Que allò del recuperem no està gens malament, eh?
Home, allò del recuperem és una feinada, eh? O sigui, compte que, a part de tot el que ha explicat el Miquel, després tens d'introduir les dades a l'ordinador, els voluntaris que estan als ordinadors tenen d'anar descomptant cada un dels plats, o sigui que, aviam, sembla molt fàcil, o sigui, és molt ràpid de dir, a l'hora de fer-ho és més complexa. El que sí que és cert és que el Consell Comarcal, que és el que al final acaba portant tot el control d'això, està molt content perquè és molt més fàcil accedir a les dades quan ho tens informatitzat que si ho tens de fer manual, no? D'aquí a l'estiu la fita és, bueno, aconseguir els aliments que ens manquen, com el que t'he dit abans, les galetes, el cacau, l'oli, sobretot, que hi ha una mancança important, i bé, alguna variació més de productes, més que res per complementar el que serien els productes bàsics, que aquests no han mancat mai.
Que el recuperem, sí, també aporta això, no? Perquè deia el Miquel, peix en peix, això vol dir, sí, que potser el que perdeu per una banda ho recupereu, ho guanyeu amb aquest projecte, no? Que hi ha moltes vegades que és peix, o que són verdures, o que són menjars que possiblement no podíeu donar. Fareu, sí, ara que estem tornant a aquesta normalitat que dèiem, fareu alguna recollida com heu fet de vegades en alguna activitat pública?
Bé, això és una de les coses que queda pendent de les taules, de la taula d'entitats, i que, bé, en les properes reunions acabarem perfilant. De moment no hi ha res concret.
Doncs quan sigui així, quan tingueu ja clar, ja sabeu, ens ho comuniqueu. Ràdio Rubí ha treballat moltes vegades ha participat en aquestes campanyes, i com deia el Miquel, és una activitat, exacte, molt gratificant.
Molt.
Moltíssimes gràcies als dos.
Gràcies a vosaltres. I com dic sempre, sense els voluntaris això no és possible. O sigui, són la pedra angular de Frater Nadal.
És tot un engranatge, oi?
Sí,
que funciona a la perfecció. Gràcies, sí, als dos. Sort amb, sí, la feina.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I ara li posem música, la música de Manuel Carrasco, un tema musical que es diu Prisión Esperanza, i que doncs va destinar tots els diners, tots els beneficis, precisament als bancs d'aliments.
Cuando se pensó invencible en una tarde de marzo, el abogado de oficio presentó todos los cargos: la soberbia y la codicia, la ambición del ser humano, con licencia para todo, de lo bueno y de lo malo. ¿Qué importancia tiene ahora lo perdido y lo ganado? Las cartas están boca arriba y el mundo está boca abajo. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo. En la prisión esperanza no existen los alegatos, y desde una celda a otra las canciones van volando. Los presos y celadores a las 8 se dan cita, y el aplauso que les nace llega hasta la enfermería. En la prisión esperanza no se reciben visitas, solo el canto de las aves del mar que vuelve a la vida. Todos cumplen su condena de la forma más bonita. No quieren la libertad si no es curando la herida. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo. Y estas ganas de querernos esperando la salida, y nos quedará pendiente tanta y tanta despedida. Nosotros y el mundo. Somos agua en medio del desierto, somos árboles, somos el viento, somos soledad, somos aliento y corazón. Somos todos buscando el remedio, somos ellos curando el dolor. Somos la canción, tu respiración, la esperanza que brota del fondo de tu corazón. Y amor, y amor, y amor.
Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
Moltes vegades parlem de com l'accés de pantalles pot ser contraproduent pels més petits. Avui, però, parlem d'un videojoc que millora la capacitat lectora de nens i nenes. Es diu Glyphing. Està en castellà, en català i en euskera i es pot fer servir, o es fa servir ja, de fet, a centres d'arreu de Catalunya, però també es pot fer servir a casa. Avui tenim amb nosaltres la seva creadora, que és la Montserrat García. Montserrat, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta'm, per què és tan important una bona lectura? A banda de perquè llegir és una forma fantàstica de somiar, de conèixer, però per què cal llegir bé?
Sí, doncs llegir bé és molt important perquè és l'eina fonamental sobre la que construirem tots els aprenentatges escolars. Tots. És a dir, que quan un nen no llegeix bé, és molt fàcil que acabi amb el fracàs escolar.
Clar. Actualment a primària se li dona molta importància precisament a la leptoescriptura i aquesta, a tenir molt assolida aquesta eina, no? La comprensió lectora. Però hem de dir que, tot i que s'ha posat molt èmfasi en això, potser en els mètodes no se n'ha posat tant. És a dir, que segueixen sent els mateixos de sempre.
Ja, sí, això sí, és així, és bastant així. A veure, tenim ja moltes escoles que utilitzen, per exemple, el mètode Glyphing per millorar la lectura, però sí, encara n'hi ha molt poquetes. No sé dir-te per què, l'escola suposo que és una entitat molt gran que per aquest motiu es mou molt a poc a poc. De tota manera, per exemple, aquí a Rubí, a l'escola 25 de setembre, que fa molts anys ja que treballa amb nosaltres.
Molt bé. Pues, mira, no la teníem comptabilitzada.
Sí.
Parlem una mica del vostre mètode, del teu mètode, perquè tu el vas idear.
Sí, mira. Sí, jo tinc tres fills i el meu fill petit tenia dificultats amb la lectura. Dificultats amb la lectura significa que tens un nen que està en edat d'aprendre a llegir, que això són els anys, sobretot, de primer, segon i tercer, i que va molt més lent que els altres nens. Llavors, una cosa que passa tot sovint és que el que diem és no passa res, és molt petit o és molt petita, cadascú té el seu ritme, té el seu temps de maduració, ja n'aprendrà. I moltes vegades, doncs no és així, n'aprenen, evidentment que n'aprenen, però continuen tenint una lectura molt lenta i molt feixuga. Si un nen té una lectura massa lenta i massa feixuga, i això les mestres ho saben totes, aquest nen s'ha de mirar què li passa i se l'ha d'ajudar. Perquè si no, es anirà fent gran, la lectura acabarà sent més que un plaer, com tu indicaves al principi, i que és el que hauria de ser la lectura, acaba sent una tortura, però a més és que comença a tenir problemes a l'escola a causa d'una mala lectura.
Clar. Per això teniu vosaltres el lecturòmetre. M'ha agradat molt el nom.
Sí,
explica
un
mica,
no?
Sí, què s'ha de fer? Hem d'omplir unes dades, fer llegir el nen i, si volem, també un qüestionari i ens doneu, home, com a mínim pistes, no? Perquè un diagnòstic ben bé no es pot fer d'aquesta manera, però pistes. Què és el que pot fallar, oi?
Exacte. Jo dic sempre, mira, passa el lecturòmetre, és gratuït. Només has de posar les teves dades per poder rebre l'informe i, sobretot, el curs escolar en el que està el nen. Si vols fer la prova en català o en castellà, i et sortirà un text. El nen ha de llegir aquest text i ha de respondre unes preguntes. Amb això que tenim? Tenim un índex d'eficàcia lectora, és a dir, hem de tenir una certa velocitat de lectura i després un cert nivell de comprensió. Llavors et poden sortir quatre coses, no? Et pot sortir que llegeixes ràpid però que no estàs entenent el que estàs llegint, et pot sortir que llegeixes lent i que no entens, et pot sortir que llegeixes lent però sí que entens, és a dir, la combinació dels dos factors. Si el lectoròmetre et diu, escolta, això t'ha sortit molt malament, doncs jo diria, feu-vos-ho mirar, si us plau, no espereu a que el nen maduri, no espereu a que... No, feu-ho mirar, perquè és molt, molt, molt important. Si el lectoròmetre et diu que està bé, perfecte, llavors l'únic que has de fer és intentar donar-li llibres ben bonics al teu fill, a la teva filla, perquè agafi aquest hàbit de la lectura.
Clar. I a partir d'aquí, un cop tenim aquesta pista, aquestes pistes, com funciona el mètode? Per què funciona, això sí, amb mètodes que ja s'utilitzen a la psicopedagogia, no? Que són els premis i les gratificacions.
Exactament. Sí. El que té el joc té dues coses molt importants. Una és aquesta, la gratificació, que el camí ja és plaent, és a dir, que la gratificació és immediata, Però, a més, evidentment, el joc et permet doncs, que quan has acabat la sessió, doncs Glyphing et regala una sèrie de sols, aquests sols també es converteixen en llunes, i amb els sols i les llunes tu pots crear la teva casa, el teu jardí, tenir la teva mascota, etc. Però, a més, pots contribuir a crear un hospital, a crear una biblioteca, a crear un mercat per construir la teva comunitat.
Aquí és a dir, és rodó. Sí. El joc, al final, és rodó.
Ai, que maco això que has dit. Sí, és rodó. Sí, sí, a mi m'agrada que les coses siguin rodones, si pot ser. Sí, perquè la idea és que amb el teu treball personal tu millores personalment i per això pots fer construir la teva casa, etc. Però també la idea és que quan tu millores de forma personal estàs ajudant a que millori la teva comunitat. I d'aquí les llunes que ens permeten, per exemple, tots els nens que treballen Glyphing en una escola són les seves llunes totes juntes les que construeixen la comunitat. O els nens que fan Glyphing doncs, en un gabinet de reeducació, totes les llunes que aconsegueixen els nens d'aquest gabinet de reeducació van a crear la seva comunitat. La idea és això. Algunes coses les podem fer sols, les hem de fer sols, a més, perquè la lectura, cadascú ha de treballar la seva lectura per millorar la seva lectura, però que quan millorem, ajudem a millorar la nostra comunitat.
Mm-hmm. Per això deia que era rodó.
Rodó.
És un mètode indicat per nens que poden tenir disgràfia, disortografia, dislèxia...
Sí.
Que això és fantàstic, entenc que els pares que ens estan escoltant i es troben amb un d'aquests problemes ho agrairan molt. I en aquesta línia entenc que es fa servir en centres de psicopedagogia, oi?
Exactament. Mira, això és molt important. Tu quan estàs en edat, o sigui, els nens i les nenes, quan estan en edat d'aprendre a llegir, que això és sobretot, doncs, podem començar als 5 anys, però sobretot als 6, als 7 i als 8, que això és primer, segon i tercer de primària, tots els nens podrien fer Glyphing. De fet, quan treballem a l'escola, tots els nens d'aquestes edats treballen Glyphing. Per què? Perquè tots estan en edat d'afiançar la lectura.
Clar.
Quan passem de quart, llavors ja no, realment, ja pots llegir llibres, però quan passem de quart encara et queden molts nens que no han assolit una bona lectura. Llavors aquí sí que hi ha distingim entre els nens que ho necessiten i els que no ho necessiten. Però també podem fer una altra distinció. Els nens que ho necessiten molt perquè tenen un problema, i aquests nens, la cosa més indicada és que vagin a un centre de reeducació, perquè no només segurament necessitaran Glyphing, sinó que necessitaran altres pautes i una cosa com més completa. Però a vegades tens nens que estan a quart, cinquè i sisè i que no llegeixen prou bé i en el fons no tenen un problema de lectura, però sí que tenen una lectura mal assolida pel motiu que sigui. Val? Doncs aquests nens també poden anar a un gabinet, però si són nens que no van al gabinet doncs perquè creuen que no tenen cap problema, poden venir també directament a Glyphing, que també els hi podem indicar un recorregut que potser en 2 o 3 mesos o 4 mesos de treball és que en tenen suficient per sortir amb la lectura com un coet.
Clar. Una de les coses que dieu és que la memòria de treball s'entrena i s'entrena també llegint, i la memòria de treball després serveix, per exemple, per les mates.
Molt bé, molt bé, molt bé. Ho has explicat molt bé. Sí. És exactament així. Mira, la memòria de treball, així com la lectura està en la base, es diu que és una cosa instrumental, perquè la necessites per qualsevol altre aprenentatge. Però és que la memòria de treball també. I la memòria de treball és el que fa... La memòria de treball és la memòria immediata. Per exemple, quan tu estàs llegint, tu per entendre el que estàs llegint has d'anar emmagatzemant el significat de cada paraula que vas llegint. I a més, aquesta frase actual ha de lligar amb la frase anterior i amb l'anterior i amb el paràgraf anterior i amb el capítol anterior. Per tant,
és la memòria RAM?
Exacte, exacte. Tu has de tenir això ben fort per poder entendre un problema de matemàtiques, per poder fer una suma i recordar quantes te n'emporta. És a dir, per poder fer un problema i en recordar-te'n de tota la seqüència, de problema matemàtic, parlo, de tota la seqüència que t'està demanant. És a dir, la memòria és absolutament necessària per tot. I una mica les noves pedagogies a vegades l'hem oblidada. Mm. Llavors, amb Glyphing, com que tot ho fem a través del joc, doncs, evidentment, les pantalles estan llegint, però com que sabem que la memòria és molt important, doncs, aprofitant la benentesa, i que, a més, el joc de memòria als nens els agrada molt, doncs treballem molt també la memòria de treball, sí.
Montserrat, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui, per explicar-nos aquest mètode i per convertir una necessitat familiar en una solució per molta gent. Gràcies.
Sí, exactament. Moltíssimes gràcies a vosaltres, que tinguem un bon dia.
Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
Sin etiquetas.
El programa de radio que nace desde la autenticidad para agitar mentes y despertar conciencias.
Todos los lunes de 7 a 8 de la tarde en Radio Rubí 99.7 FM.
También en www.radiorubí.fm.
Tot el que passa a Rubí i al món cada hora.
Hola, molt bon dia.
Doncs estem aquí a la plaça Pere Aguilera.
La informació més propera de la ciutat.
Era una necessitat per a la gent que atenen.
Gairebé el 90% de les denúncies presentades.
I els titulars de les principals notícies del dia.
I avui també és notícia.
D'altra banda, el periòdico destaca.
Bulletins informatius de Ràdio Rubí. Cada hora, connecta't amb l'actualitat. Dimarts a les 10 de la nit ens retrobem a la ràdio.
Som les Divines.
Glòria, Lídia, Núria i Lluïsa.
I els nostres convidats i convidades.
Parlem de sèries i cinema.
Tirem del fil de les xarxes.
I anem més enllà de la química dels aliments.
I ho barregem tot en un còctel de so perfecte.
Ens atrevim amb tot. Els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Rubí. And I just wanna make love to you. Ens acompanyes?
Sí o sí? Els divendres, des de la una i fins a dos quarts de dues de la tarda, parlem amb els representants de la nostra ciutat. Els grups municipals opinen.
Serveis informatius de Ràdio Rubí.
Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
Començat molta feina per davant, amb ganes de treballar. Ready to go, començaré per netejar tot allò que es va trencar i amb l'escombra escombraré els mals. Res serà com abans del 14 de març, del 14 de març. En tot això que està passant no és fàcil de xifrar. Què passarà demà? No ho sabíem, però ara sí. Mai més podem dir que no ho sabíem, però ara sí. Sabem que des d'avui, o potser des d'ahir, res serà com abans del 14 de març.
14 de març es diu aquest tema musical. El 14 de març és aquell fatídic dia que van canviar les coses i que ens van tancar. Home, té certa gràcia, que la cançó sigui de Doctor Prats, perquè tenim el doctor Xavier Panyar, del Cap Mútua.
Què tal, bon dia.
I el doctor David Mérida, del Cap Sant Genís.
Bon dia a tots.
Bon dia. Estem a l'esperada que arribi la doctora Sílvia Falcón, que està donant voltes i que s'estrena com a mínim en aquesta secció com a directora del CAP Anton de Borja. Home, han canviat força coses, afortunadament, des d'aquell 14 de març. Jo no sé si podem dir ja que esteu vosaltres també tornant als centres d'assistència primària a la normalitat. Era la vostra intenció, no? Tornar a la normalitat, parlar de coses que us havíeu deixat pel camí, oi?
Doncs sí, veritablement sí. Ara mateix doncs, els protocols ens ajuden a normalitzar tot això i, evidentment, no podem dir que la Covid ha desaparegut. A més, ara estem tenint doncs, un cert repunt, però sí que és cert que ho tractem d'una altra forma, d'una forma més normalitzada, integrada i que ens permet doncs, aixecar el cap i mirar cap endavant amb tots els projectes que, si no els hem deixat enrere, bueno, doncs ens hem vist obligats a descuidar-los una mica.
Quina angoixa, no? Estic pensant en l'angoixa pròpia del que s'està vivint a tot el sector sanitari, però sobretot perquè vosaltres sou els que tracteu directament amb el pacient i l'atenció primària té tota una feina de treballar amb la cronicitat, d'acompanyar el pacient, i entenc que treballàveu amb aquesta angoixa afegida de quants pacients m'estic, enteneu la paraula, m'estic descuidant o no estic cuidant com hauria de fer perquè estem en una emergència, no?
Clar, hem viscut aquesta doble angoixa, no? Per una part, doncs, deixar de fer doncs, aquelles tasques que eren inherents a l'atenció primària, que havien estat sempre doncs, el nostre valor, i segon, doncs, tot aquest temps que hem tingut que adaptar-nos a una velocitat vertiginosa a tot allò que havíem de fer doncs, per controlar, per tractar, o per intentar doncs, absorbir tots els canvis que aquesta pandèmia ens ha portat. Sí, sí.
Ens ha deixat coses bones, no? Jo entenc que tota la gestió telemàtica és una cosa que ha vingut per quedar-se i també ens feia falta als pacients, no? Entendre que no cal anar al metge. Ens ho heu explicat mil vegades a consulta, eh? Però els pacients en general seguim, no, jo aniré perquè necessito veure el metge, i dius, home, no, perquè et donin una baixa, perquè et receptin aquella pastilla que és d'una malaltia crònica. Per això no necessites que un professional estigui dedicant una estona que no pot dedicar a una altra persona que sí necessita una atenció i que se la miri, no? No sé si hem après prou els pacients.
Sí, jo penso que això ens ha donat una empenta important al món telemàtic, que certament a nivell sanitari estava molt endarrerits, no? Comparats amb altres àmbits, com l'oci o la banca, per exemple, no? Que està molt integrat. Doncs això ens ha permet doncs, donar una empenta, integrar-lo i conviure amb el model actual híbrid, no? On realment podem donar servei telemàtic a allò que es pot resoldre telemàticament i passar al presencial al que necessita presencial.
Hem d'entendre que la finalitat sobretot és assolir la màxima equitat possible. Què és l'equitat? És a dir, és fer allò en el moment que toca, amb els mitjans que toca, i poder oferir al pacient allò que necessita, amb la qual cosa, si alliberem tant pel pacient, que tampoc ha de venir, com pel professional, espais que es poden solucionar d'una altra forma, són espais que podem dedicar a pacients que ho necessiten i que hem de donar preferència per algun motiu.
Aquesta setmana nosaltres hem parlat al programa la setmana passada de l'Agència Integral Social i Sanitària. Diuen que serà un canvi de paradigma i que servirà, entre altres coses, perquè persones que poden tenir unes necessitats específiques en un moment de la seva vida o al llarg de tota la seva vida, i estem parlant de gent gran, gent amb discapacitat o amb algun trastorn de salut mental, pugui tenir aquesta atenció coordinada. Entenc que pels professionals tant de bo fos així, no? Perquè us estalviaria també molta pèrdua de temps.
És el model de futur, pensem. Aquest projecte el que fa és posar veritablement, i fa molts anys que en parlem, el pacient en el centre, és a dir, fer el més important, que el més important sigui el pacient. I el que fem és tots els recursos que tenim, tant sanitaris com socials, doncs intentar-los coordinar per donar-li en cada moment, en cada condició de pacient, doncs tot allò que més necessita, sense que hagi d'anar voltes pel sistema buscant recursos o buscant respostes.
Perquè entenc que vosaltres també doneu de vegades voltes pel sistema, no?
Evidentment.
Al final, o sigui, al final quan creus que el teu pacient resulta que necessita un recurs social, doncs moltes vegades et veus pràcticament fent aquesta gestió, i a l'inrevés igual, eh? Segurament la gent de serveis socials buscant la part sanitària, no?
Exacte. El que es tractaria és que totes aquestes eines, tots aquests recursos, estiguin molt ben coordinats per poder-los oferir de la forma més eficaç i eficient als nostres pacients. Sí.
Perquè al final l'itinerari, estava pensant quan preparava aquella entrevista que fèiem, jo pensava, és que l'itinerari és molt semblant. És a dir, l'itinerari d'una persona gran que tindrà un deteriorament de la seva vida, el seu itinerari pels serveis tant socials com sanitaris, serà molt semblant al que ha tingut una altra persona i una altra persona. És a dir, si ho repetim, ostres...
De fet, l'abordatge biopsicosocial del pacient comporta aquest model integratiu, no? No es tracta de, bueno, doncs fins aquí arribo jo, ara truqui aquesta porta que li toca a vostè. Això, doncs, aquesta sectorització del pacient no és possible. El pacient és un i és íntegre i té aquesta vessant biopsicosocial.
I una de les coses que també s'ha quedat després de la pandèmia és precisament aquesta atenció emocional, no? No recordo com es deien, però hi ha un referent ara als CAPS que es diu...
Referent de benestar
emocional.
Sí, sí.
Que imagino que us permet avançar una mica més en aquesta...
Exacte, és un projecte que ja està, doncs, aterrat en els centres d'atenció primària, s'està desenvolupant i s'ha de desenvolupar més, però és un model, doncs, d'atenció a la comunitat amb la vessant de l'esfera emocional, que ens pot donar molt, molt, molt de marge per donar sortida a mancances que teníem fins ara.
Posem un exemple de qui va a aquest professional.
Doncs ara per ara s'està acabant de desenvolupar, no? I hem de buscar aquells punts diana on podem treballar més. I sempre des d'una vessant més comunitària, no a nivell individual, no? Uh-huh. Per exemple, grups de malalties on la vessant psicoemocional és important, doncs aquí tenen molt de treball. En col·laboració amb el centre d'atenció primària, en col·laboració amb els responsables de salut mental, dinamitzar, per exemple, grups de patologies concretes. Per exemple, fibromiàlgia, no? Per exemple.
Que al final el que es fa a la consulta, per exemple, estava pensant que en aquest tipus de malalties és l'infermer o la infermera, que és qui veu més el pacient, doncs acaba fent una mica de psicòleg o derivant el pacient o escoltant com li fa sentir aquella malaltia i donant-li alguna solució si és que pot, perquè de vegades el recurs o fins ara no existia, no?
Exacte.
També l'objectiu és apropar-nos a la comunitat i donar-los eines que no calgui que, diguem, que aquells adveniments de la vida diària els acabin afectant. Ens demanaves exemples, per exemple, doncs podríem tenir l'exemple, doncs, de el referent de benestar emocional treballa molt amb diagnòstic comunitari, és a dir, ha d'acostar-se a la comunitat, ha de saber què passa allà, i, per exemple, podríem tenir, doncs, un barri, doncs, on la gent gran tingués un problema de solitud no volguda, per exemple. Doncs, bueno, és aquest referent el que buscarà recursos, el que buscarà associacions, el que buscarà coses que fer, el que farà prescripció social, per intentar, doncs, que aquesta gent pugui solucionar aquest problema de solitud no volguda. I com aquests a la comunitat segur que en trobem d'altres exemples d'ansietat, de tolerància a la frustració, doncs, de problemes de feina, no sé, hi ha moltíssimes coses al final com a determinants de salut que afecten a la nostra salut abans de que malaltim.
Estava pensant que afortunadament està canviant molt l'atenció sanitària, dèiem, segurament la pandèmia ho ha accelerat, d'una banda per la part telemàtica, d'altra banda per entendre el pacient com un tot. No sé si els pacients estem contribuint a això. Em refereixo que també jo tinc la sensació que hem après una mica, no sé si us ho trobeu a consulta, però per exemple en el tema de les vacunes, que segueixen havent doncs persones que neguen la seva eficàcia, etcètera, etcètera, però jo tinc la sensació que sí ha funcionat el dir no, és que ens hem de vacunar. I per exemple, fa uns dies sortia la vacunació del papiloma per a nois i jo tinc la sensació que ens prenem aquestes informacions ara als pacients d'una forma diferent. Igual només és una sensació, però amb el tema dels antibiòtics, jo ara escolto molta gent dient una cosa que vosaltres porteu però moltíssim temps dient que no calen antibiòtics per determinades malalties, que no els curen, que no serveixen. I ara a mi m'ha sorprès molta gent dient, saps que no s'han de prendre antibiòtics? I jo penso, sí, fa 10 anys que ho sé, que m'ho va explicant el meu metge.
Jo penso que per una part hi ha més informació i per una altra part continua havent una confiança en el sistema sanitari per part de la població i aleshores... quan acudeixen als CAPS, en aquest cas, doncs es posen en mans i confien en allò que els hi transmets amb valor crític sovint i que s'ha d'acceptar i que és bo, no? Però aquesta confiança, bueno, doncs justament amb l'educació sanitària mica en mica doncs va donant els seus fruits, penso que sí.
En general sabem que en sanitat passa un fenomen, que és que la gent, en general, fa cas de les recomanacions, ho hem viscut amb la pandèmia, de les recomanacions o de les coses, diguem-ne, que, entre cometes, s'han de fer. El problema és que la poca gent que no ho fa té efectes molt importants amb la sanitat. És a dir, hi ha molt poca gent realment que no es vulgui vacunar, que no es vulgui vacunar o que no vulgui vacunar els seus fills, però les seves conseqüències són molt grans per la resta.
Clar.
Aleshores, sempre ens passa això. El gran percentatge, la gran majoria de la gent, evidentment, segueix els consells i amb molta raó i amb molta lògica, però aquella petita part de gent que no ho fa, com amb els antibiòtics, té conseqüències molt importants.
Em tranquil·litza que siguin una petita part, perquè jo tenia la sensació de que havia més gent i que la vostra professió és com la d'entrenador de futbol, que tothom porta un metge a dins. Tots ens hem trobat, no, jo no he de fer tal cosa, i tu dius, però tu quan has estudiat la carrera de medicina? Ja. M'estic referint a quan s'ha de posar la mascareta o no, quan s'ha de mantenir la distància o no, quant temps triga a passar-se la Covid o no. Jo m'he trobat de tots colors, i vosaltres segur que també.
Bueno,
eh?
això no vol dir que costi a vegades, perquè el poder de la veïna, de les recomanacions de la veïna, són molt difícils de lluitar, això és veritat. Sempre,
a la meva veïna li va durar.
Ah, aquí
no,
està.
Però és que su cuerpo, su cosa. Sí. No, que això també ho heu de combatre, entenc, no?
Sí,
constantment.
Sí, certament.
Escolteu, seguim esperant la Sílvia Falcón, que segueix donant voltes per l'escardívol. De fet, ens deia, és probable que marxi. I volia també comentar-vos que aquest mes de maig es fa a Rubí el mes de la salut de les dones. De fet, el 28 de maig és el dia de la salut de les dones, i, entre altres coses, el que es diu és que cal cuidar d'aquesta salut completa de la que estàveu parlant, no? Emocional, sexual, social i física. Els problemes de les dones o del col·lectiu femení han canviat en els darrers anys? Segueixen sent els mateixos? Tenim més sensibilitat tots plegats per problemàtiques que són específicament de dones?
Bueno, jo suposo que, evidentment, el tema de la violència és un tema que s'ha de treballar i s'ha de continuar treballant, no? Perquè realment l'abordatge sigui molt més àgil des de tots els vessants, no? Per la resta, a nivell realment d'enfermetats, d'esfera psicosocial, bueno, l'abordatge, la veritat és que sí que els trets, hi ha trets diferencials d'homes i dones, però amb això sí que ens veiem àgils per tractar-lo i actuar, no? Amb el tema de maltractaments i violència sí que anem avançant, però encara s'ha de continuar avançant més en tots els àmbits.
Clar, estava pensant que en aquestes dificultats que dèieu que de vegades té el fet de que alguns departaments vagin cadascú per la seva banda, en aquest cas és una dificultat afegida, perquè al final el que vosaltres heu de fer en el tema de la violència de gènere és detectar que això s'està produint, però no sempre és tan fàcil. Mm-hmm. Tant de fos tan fàcil com detectar-ho físicament, no? I entenc que això també provoca certa angoixa. Aquest seria el problema? Xavier, estàs també d'acord en que seria el problema, diguéssim, aquell problema de salut que afecta les dones més greu o que més us costa de trobar?
Estic totalment d'acord en que és el problema del nostre temps. És a dir, és, com deia el David, doncs, la resta de problemes de salut, doncs, bueno, hi ha diferències de gènere, com és evident, però aquest és realment el problema que tenim avui en dia i afecta les dones. És a dir, és el més diferencial, el més important, el que ens té molt sensibilitzats i el que creiem que amb totes les eines, tant de salut com socials com d'autoritats, doncs s'ha de lluitar.
Avui estem preguntant a molta gent que està passant pel programa, va, què voleu aconseguir d'aquí a l'estiu? A vosaltres no us posaré la fita de l'estiu perquè em sembla inassumible. Entenc que l'hem de posar una mica més endavant, però quan s'acabi aquest 2022, què us agradaria haver aconseguit? El vostre centre, eh?
Comença,
és evident.
Tu,
a la vida no, que la vida segur que moltes coses. Que difícil,
bueno.
No?
Aviam, jo m'agradaria, doncs, definitivament poder aixecar el cap i mirar cap endavant, perquè hi ha molts projectes des de la pròpia entitat, des de tots els professionals que es volen desenvolupar i que, malauradament, amb aquests 2 anys llargs que portem, ha estat un engega i para, engega i para, engega i para, no? Llavors sí que hi ha ganes de tirar endavant coses, projectes, en tots els àmbits, no?
Totalment d'acord, el meu titular seria molt semblant, és a dir, deixar de gestionar una mica l'excepcionalitat i començar a treballar, no diria la normalitat, però sí amb la quotidianitat, és a dir, que tinguin endavant projectes, que la Covid, el virus està aquí, continuarà amb nosaltres, intentarem normalitzar-lo i al final fer la nostra feina, que és el sentit que nosaltres donem cada dia.
Doncs moltíssimes gràcies als dos, molta sort per aconseguir aquesta fita i ens tornem a trobar en unes setmanes.
Perfecte,
gràcies.
Bon dia a tots.
Bon dia.
Amb això posem punt i final a aquesta edició del Rubí al dia. Tornem demà a partir de les 8, que acabeu de passar una bona tarda.
Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
Són les 12 del migdia. Ràdio Rubí. Notícies.